Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra. D'aquest dilluns 8 d'octubre del 2019, d'aquest dimarts 9 d'octubre del 2019, avui és Sant Simeó i això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Que la política està plena de gestos és un fet, i que els gestos polítics són més que evidents en una sessió parlamentària retransmesa per televisió també és evident. La moció de censura d'ahir va estar novament plena de gestos, però un per sobre de tot va destacar i va ser la fotografia exacta del que passa a la política catalana i també a l'espanyola. Al finalitzar la sessió, tots els diputats, tots, es van aixecar i van aplaudir. Uns aplaudien al president Quim Torra per superar la moció de censura i d'altres a Lorena Roldán per presentar-la i defensar-la. Tots ells d'esquenes entre ells, uns contra els altres, cadascun sense veure, sense escoltar l'altre. Res en positiu per quedar-se de les files contràries i així narinant que qui dia passa any empeny i donava la sensació de l'aquí ja hem fet el show i ja podem marxar cap a casa. La política, que hauria de ser picabaralla, sí, confrontació d'idees també, diàleg, responsabilitat, entesa, es converteix més en aquest show mediàtic en un moment polític complicat que hauria d'atendre més a serenós i a cap fred que a escridassades i a minuts d'audiència, perquè al final l'espectador és qui té el mando a la mà i pot canviar de canal.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
8:02, avui el pedagog i president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Carles Armengol, ens porta el primer pensament del dia.
Aquest passat dissabte ens vàrem trobar a Montserrat cristians i persones d'altres sensibilitats espirituals preocupats per la imminent sentència que es dictarà entorn dels líders polítics catalans empresonats o a l'exili. Amb aquesta trobada de pregària i de reflexió, volíem fer nostre el patiment prolongat que les famílies han sofert al llarg d'aquests 2 llargs anys de presó preventiva, possiblement una presó abusiva, com va manifestar el Papa Francesc referint-se en general a l'ús d'aquesta mesura de la presó preventiva. I preocupats també pel que aquesta sentència pugui afectar el conjunt de la vida social i de la vida política de Catalunya i de relació de Catalunya amb l'Estat espanyol. És un moment difícil personalment, per moltes persones, per moltes famílies, però també per l'esdevenidor del país. I com a cristians volíem estar a prop dels qui pateixen i alhora pregar per el màxim encert tant pels que dicten sentència com per la reacció que caldrà tenir davant d'aquests fets.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
I abans de començar, com sempre, salutacions a tot l'equip, de Toni Huguet a les tecles del so, de David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical d'aquesta casa, Berta Sacanell a la redacció. Què tal? Molt bon dia, Berta.
Molt bon dia.
I Mercè Serra, la directora d'aquest programa. Què tal? Molt bon dia.
Què tal? Com estàs, Joan?
Ja rient, eh?
Per riure.
Són 4 minuts de les 8 del matí i ja riem. Va, i ens fem preguntes, també. Avui el protagonista del dia és...
Doncs mira, el protagonista del dia avui és Josep Borrell, perquè ha fet un examen, Joan. Ha fet un examen a la Unió Europea per optar a ser al càrrec de la diplomàcia. Després repassarem a veure si l'ha aprovat o no.
Va. Si treus el cap per la finestra.
Barcelona, 19 graus. Lleida, 11. Girona, 11. Tarragona, 19. I a aquesta hora, Andorra, hi han 13 graus.
Avui, en aquest programa, parlarem de...
La moció de censura impulsada per Ciutadans, que ahir es va debatre al Parlament. Un dels pitjors, també, desastres naturals de la història. En parlarem avui, com el terratrèmol que va deixar efectes devastadors a Haití. 9 anys després, ens visiten algunes de les víctimes d'aquell episodi. A partir de les 9, atenció, perquè parlarem de la nova incorporació de Josep Borrell, com us estàvem explicant, com a al càrrec de la diplomàcia comunitària de la Unió Europea. Comentarem de tot plegat com va anar aquest examen amb Teresa Carreras. Ella és periodista, corresponsal del setmanari El Siglo a Catalunya, també és membre de la Independent i membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya. Cap a un quart de nou del matí obrirem un nou món sense fronteres amb el coordinador de persones refugiades de la Generalitat de Catalunya, Àngel Miret, i a 2:50 ens visita, com cada dimarts, una associació, una fundació, una ONG. Avui la fundació és Ventihol, dedicada ajudar les persones en situació de crisi a prop dels seus barris. I també, Joan, com cada dimarts, en aquesta casa i a partir de les 8 del vespre tenim un protagonista per conèixer en profunditat. Avui entrevistem a Victòria Molins i també el que farem en aquesta última darrera del programa d'avui, en tindrem un tastet de com ha anat aquesta entrevista.
En parlarem, Mercè, una entrevista que li vas fer al protagonista i que avui podeu escoltar completament a les 8 del vespre. Això sí, a darrera hora, com deies, en farem un tast del com ha anat aquesta entrevista. Quan arribis a la feina, de què es parlarà avui?
Doncs d'aquesta moció de censura, de tot el que va donar de sí, que no va prosperar ahir en la sessió del Parlament. També de l'examen que va haver de passar Josep Borrell per optar al càrrec de la diplomàcia europea, de la reivindicació del llegat artesanal de Gaudí, que dona el tret de sortir de la 8a setmana de l'artesania de Catalunya, i del sínode panamazònic, que s'està duent a terme a l'Església de Roma durant aquests dies i fins al 27 d'octubre.
I avui el dia sona així. Doncs així de bé sona Saint Etienne amb la seva cançó Spring. La banda anglesa de Londres aterra a Barcelona a l'Auditori amb la seva barreja electrònica amb melodies tradicionals. Avui estaran acompanyats de la London Contemporary Orchestra i sonen així de bé.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Vuit i nou minuts i, com sempre, també comencem aquest programa amb la informació més rellevant que passa per el rebuig ahir del Parlament de Catalunya a la moció de censura presentat per Ciutadans.
Sí, Joan, una moció contra el president Quim Torra, que només va aconseguir el suport de Ciutadans i el Partit Popular. La moció va estar rebutjada per 40 vots a favor, 76 en contra i 17 abstencions. I han votat a favor, com dèiem, Ciutadans i PP, en contra els comuns, la CUP, Esquerra, Junts per Catalunya i, com dèiem, el PSC s'ha abstingut. Seguint el debat, des de la tribuna de convidats, hi van poder veure el president de Ciutadans, Albert Rivera, i la diputada del Congrés i anterior número 1 a Catalunya, Inés Arrimadas. Al seu costat també va estar present la diputada de Junts per Catalunya al Congrés, Laura Borràs.
I Ciutadans situa el PSC a la diana de la moció de censura fallida contra Torra.
La majoria sobiranista frena a Lorena Roldán i l'acusa de convertir el Parlament en un ring electoral mentre el president de la Generalitat queda en segon pla i no va dir ningú. Mirant la bancada socialista, l'aspirant a desallotjar Torra de la presidència va demanar a Miquel Iceta que estigui al costat correcte de la història i també es va permetre la llicència de convidar-lo a estar amb els bons perquè no avanci el mal. Davant de tot el que va passar ahir al Parlament, la resposta del president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, no es va fer esperar.
Una moción de censura no se puede hacer para fortalecer a quien está en el gobierno, que es lo que ha hecho Ciudadanos. Lo que no se puede hacer es una moción de censura sin hablar primero con los grupos parlamentarios, que lógicamente tienes que pedirles el apoyo, y sabiendo además que no dan los números para que, digamos, prospere esa moción de censura.
Pedro Sánchez va apuntar aquest dilluns en una entrevista a Antena 3, l'estàvem escoltant, també d'altra banda, que espera que l'exhumació de les restes del dictador Francisco Franco tingui lloc al mes d'octubre.
I la número 2 d'Íñigo Errejón a Madrid anuncia la seva dimissió.
En un missatge difós a través de les xarxes socials, Clara Serra apunta a les discrepàncies internes en la candidatura de Més País a Barcelona de cara al 10 de novembre, la qual encara no ha reunit els avals necessaris per conformar-se, com un dels motius que l'empresa abandona l'Assemblea de Madrid. Clara Serra afirma també que encara no és el moment de presentar la candidatura a Més País si això implica enfrontar-se a Ada Colau.
I l'encara ministre Josep Borrell es sotmet el seu examen al Parlament Europeu per assumir el càrrec del representant de la Unió Europea per Afers Exteriors i Política de Seguretat.
L'encara ministre del govern espanyol se sabia les preguntes i tenia preparades les respostes, la qual cosa no ha evitat que en algun moment doncs, es fes visible el malestar per les qüestions. En especial pel que fa a les acusacions d'ús d'informació privilegiada. Amb tot, ha superat les 3 hores d'examen sense especials problemes, fins i tot amb la felicitació final del president de la comissió. Borrell, però, Joan, ha esquivat parlar sobre el procés. Avui en parlarem d'aquest examen justament en Teresa Carreras, que és periodista i experta en dret europeu.
I Tsunami Democràtic, la iniciativa per donar resposta a la sentència del judici al procés, que va néixer el 2 de setembre, ha superat els 82.000 inscrits al seu compte de Telegram.
Sí, Tsunami Democràtic assegura que ho té tot preparat per quan es faci pública la sentència. I avui també repassem aquesta notícia. La companyia de Jesús d'Espanya fa pública la resolució del procés canònic i les mesures que s'imposen al pare Pere Sala de 95 anys, a indicació de la Congregació per la Doctrina de la Fe de la Santa Seu. El procés contra aquest capellà es va iniciar a principis d'aquest any com a conseqüència de les denúncies rebudes per abusos sexuals comesos a principis de la dècada dels 80, quan exercia com a professor al Col·legi Sant Ignasi de Sarrià a Barcelona. Seguint les indicacions de la Congregació per la Doctrina de la Fe, s'imposa al Pere Sala al pare Pere Sala un precepte penal amb una sèrie de prohibicions. Es prohibeix als sacerdots celebrar públicament els sacraments, realitzar activitats apostòliques i pastorals de caràcter públic, mantenir tracte amb menors, concedir qualsevol entrevista a mitjans de comunicació i tenir perfils a les xarxes socials, com també, Joan, posar-se en contacte amb les víctimes i sortir de la comunitat en la que resideix sense permís exprés del superior. En cas d'incompliment, podria ser castigat amb altres penes fins a la dimissió de l'estat clerical i de la Companyia de Jesús.
I atenció, perquè la intersindical canvia de data.
Doncs sí, ajorna una setmana la vaga convocada per l'11 d'octubre. La mobilització coincideix amb el moment en què s'espera la sentència del judici del procés.
La reivindicació del llegat artesanal de Gaudí dona el tret de sortida a la 8a setmana de l'artesania de Catalunya.
Un acte d'homenatge al llegat artesanal d'Antoni Gaudí a la Sagrada Família ha donat aquest tret de sortida en aquesta 8a edició que se celebrarà fins al 13 d'octubre.
I des del sínode de bisbes sobre l'Amazònia?
Doncs des del sínode de bisbes sobre l'Amazònia han triat a membres d'una comissió que elaborarà el document final. Es tracta de la segona congregació general realitzada ahir a la tarda al Vaticà amb els 176 pares sinodals presents a l'aula que van triar els membres de la comissió d'elaboració del document final i els de la comissió d'informació. Hem de dir que el papa ha assegurat aquest dilluns en obrir aquestes sessions ordinàries del sínode que els participants en l'assemblea especial han de respectar els pobles amazònics i sobretot han de pregar, escoltar i reflexionar amb l'esperit sant sempre dintre de la sala i no pas fora.
En plana d'esports, va.
El Barça destitueix Víctor Valdés, número 2, només 2 mesos després de fitxar-lo, i també l'Espanyol, avui és notícia, perquè finalment prescindeix de David Gallego i fitxa Pablo Machín com a nou entrenador.
8 i 14 minuts. A aquesta hora, quin és el temps que farà, Mercè?
Doncs cel serè en general, si bé fins a mig matí hi haurà alguns estrats baixos a la depressió central i punts a la meitat sud del litoral i prelitoral. A banda de matinada, creurà algun núvol mitjà pel Pirineu i prepirineu, mentre que al centre del jorn creixerà algun núvol d'evolució al Pirineu i a la serralada prelitoral.
Hora també de saber l'estat de la xarxa viària des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. A aquesta hora estem pendents pel que fa a l'estat del trànsit d'un accident que complica la circulació. L'autovia C66 a Salrà, ara s'obre pas alternatiu i es formen encara aturades de 3 quilòmetres en els dos sentits, i també un vehicle variat a l'S33 fa pocs minuts a Montcada i Reixac talla un carril en sentit Barcelona, de moment sense massa retencions en aquest punt. A la corona de Barcelona també les dificultats habituals, entrem en hora punta, a l'enllaç de l'AP7 amb el Papiol, també amb problemes a la B23, a l'autovia A2, a tot el Baix Llobregat en el sentit sud, també amb dificultats a la C58 per enllaçar l'AP7 i per entrar a Barcelona en els dos sentits. Retencions també d'entrada a la ciutat a la C31 i a la C32, amb els problemes habituals per circular a la C16, als túnels de la Llodrera, al Vallès, com cada matí, aturades a la C17, la C59 i l'autovia C60, i a les dues rondes també s'observa la densitat en els dos sentits de la marxa. Això és tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Bernat. També, finalment, saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic del país. Des de Transmet, Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Ara mateix podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap incidència destacable, així ho indicant metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Molt bon dia.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Un dia més, i ja us anuncio que no serà l'últim, parlarem del canvi climàtic, perquè, en contra del que puguem pensar, des de l'àmbit més proper i personal, també podem ajudar a combatre'l.
L'aigua i tu.
I és precisament per això, per combatre el canvi climàtic, que des d'Aigües de Barcelona ja fa temps que hi pensen i treballen i fan tot el que calgui per assolir els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. Perquè això sí que ho sabem i ens n'informen cada dia, els efectes del canvi climàtic són una realitat en moltes parts del món, però també a casa nostra. Per aquest motiu, qualsevol acció o iniciativa que pugui col·laborar a mitigar i reduir els seus efectes és sempre molt benvinguda. N'anirem parlant en propers espais de tot allò que tenim més a mà, però el més important és que ara per ara tinguem cura dels recursos hídrics del planeta i prenguem consciència que el seu estalvi és fonamental pel nostre futur.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Hola, sóc en Sergi Mas i esteu escoltant aquesta música 50er, que és la sintonia de 50ers. Us hi espero cada dia, de dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel, per parlar de les coses que ens passen als 50ers.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
4 minuts que passen gairebé d'un quart de nou del matí i a aquesta hora que saludem a Berta Sacanell per saber què hi diu a les portades més importants del país. Berta, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan. Doncs mira, avui en les portades dels diaris més destacats al nostre país ens hem fixat amb aquesta notícia de la moció de censura imposada per Ciutadans. El periòdico destaca: Ciutadans inicia la campanya amb la censura fallida a Torra, i afegeix: el partit de Rivera titlla els socialistes de còmplices de l'independentisme. A La Vanguardia diu: Ciutadans esgrimeix la moció de censura contra el PSC. El partit de Rivera no aconsegueix sumar el suport dels socialistes i Torra supera el tràmit sense ni tan sols intervenir en el debat. El diari Ara també apunta: Ciutadans fracassa i no aconsegueix sumar el PSC contra Torra. La moció de censura presentada per Lorena Roldán només obté els vots del grup i del PSC i del PP. També anem al Punt Avui. Diu: parla de fracàs, assenyalant que Ciutadans i el PP es queden sols en la censura de Quim Torra. I finalment El País, per la seva banda, assenyala el fracàs de Ciudadanos en la moció de censura a Quim Torra, assenyalant un recolzament de 40 diputats, 17 abstencions i 76 vots en contra.
Anem a la premsa de caràcter més local, que hi diu?
Doncs mira, el diari Més: l'Ajuntament de Tarragona aprova instal·lar un centre de culte a Sant Pere i Sant Pau. La comunitat islàmica Salam ja va presentar un projecte el passat gener que va ser rebutjat perquè no complia les normes urbanístiques. Perquè fa el Segre, les acusacions asseguren que la Nuza va matar la funcionària per robar-li. Tres dies després del crim, l'acadèmia va pagar 5.600 euros en efectiu, malgrat els deutes. Perquè fa el diari de Girona, l'exalcalde d'Amer, Joan Güell, condemnat per prevaricació urbanística, ha admès que el 2007 va otorgar una llicència il·legal per la construcció d'un habitatge unifamiliar. Les acusacions i la defensa acorden una multa de 1.800 euros i inhabilitació del càrrec públic. El periòdic d'Andorra diu: els tabaquers demanen un 20% dels beneficis dels fabricants. Els comerciants també proposen ampliar la importació de productes internacionals.
I finalment, pel que fa a la premsa més religiosa?
A la premsa religiosa ens hem fixat en la notícia sobre aquest sínode amazònic. Diu: catalunyacristiana.cat. Diu: el papa alerta sobre els nous colonialismes. Francesc inaugura el sínode de l'Amazònia i demana revifar el foc de la missió. Flama: es fa ressò de les paraules del cardenal Humes en el sínode paramazònic, que diu: aquest sínode busca nou camins, no tingueu por a la novetat. I finalment, Religió Digital es pregunta: podran votar les dones en aquest sínode? Un grup de bisbes proposa a la Secretaria General que les 35 participants de la sínode de l'Amazònia ho siguin a ple dret.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a Primera Hora, a Ràdio Estel.
Gairebé que passant de les 8 del matí, com sortia a totes les portades. També des d'aquest programa avui volem analitzar com va anar la moció de censura que va presentar Ciutadans al Parlament de Catalunya en contra del govern de Quim Torra i que no va prosperar. En parlem aquesta hora amb el politòleg Xavier Torrents. Molt bon dia i gràcies de nou.
Bon dia.
Deixi'm preguntar-li primer de tot quines van ser les claus de tot el que es va dir ahir en un debat de moció de censura que no prosperava al Parlament de Catalunya.
Doncs una de les claus és que ja se sabia el resultat: 76 vots en contra de la moció de censura, 40 vots a favor de la moció de censura i 17 abstencions. És a dir, era ja una crònica d'una moció de censura anunciada que fracassaria. La segona qüestió és que, de fet, s'ha vist reflectit el que és el panorama polític del nostre país des de fa ja un temps llarg, i s'ha vist també que els polítics darrerament, uns i altres, els que van presentar la moció de censura i tota la resta, doncs, que van adoptar una postura o altra, això, que prefereixen fer un ús de les institucions de caràcter polític i ara, a més, electoralista, que no pas pròpiament institucional. Però bé, jo continuo pensant, i ho vaig dir fa uns dies aquí a Ràdio Estel, que fins que no veiem la sentència del procés, no hi hagi les eleccions generals del 10 de novembre, i després a esperar, no se sap quan trigarem, a veure eleccions catalanes, les coses no es calmaran. Per tant, ahir, en la moció de censura, vam veure reflectit aquest panorama català, que és en part convuls i en part, diguem-ne, és en part teatre del dolent. I això em sap greu perquè, com ja saben els oients de Ràdio Estel, m'encanta el teatre.
Si no anava a prosperar, quin sentit té aquesta moció? És a dir, al final no ha servit pel contrari del que volia Ciutadans, i ha reforçat un govern que té a favor ara mateix, de fet ahir, a la moció de censura dels vots de, per exemple, les files de Jéssica Albiach, dels Comuns?
Té tota la raó del món si l'objectiu i la finalitat de la moció de censura presentada per Ciutadans hagués estat, diguem-ne, una crítica constructiva i, per tant, amb voluntat de substitució de l'actual president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra. Però l'objectiu d'aquesta moció de censura, almenys el que hi vam veure i sentir, era gairebé una moció de censura de Ciutadans en contra de Miquel Iceta del Partit dels Socialistes i de la resta de partits polítics, d'una crítica a la forma de fer de Ciutadans que s'ha instal·lat en el Parlament de Catalunya. Perquè vull recordar una cosa. Per exemple, Lorena Roldán, que va presentar aquesta moció de censura en nom de Ciutadans, va dir que calia donar suport a aquesta moció perquè era una obligació moral per a qualsevol demòcrata. Això, d'entrada, és una cosa fora de lloc. Els 7 partits que hi ha en el Parlament de Catalunya són demòcrates. Podrà haver un diputat o una diputada d'un o altre partit que potser pixen fora de test i perdonin per l'expressió col·loquial. Però tots són demòcrates. Que es digui això és molt, 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 molt greu. I fins i tot, si fem el contrast amb un altre partit polític que també va donar suport a la moció de censura i el seu portaveu, Alejandro Fernández, del Partit Popular, per exemple, Alejandro Fernández del PP va arribar a dir que hi ha gairebé 2 milions de catalans, de fet són més de 2, però bé, 2 milions de catalans que no se senten espanyols o se senten molt poc espanyols, però sense ells, va dir textualment el líder del PP, amb ells cal conviure. Per tant, hi va dir, jo no us ho diu. Aquestes paraules van fer que el Partit Popular semblés un partit de centre moderat en relació a Ciutadans, que sembla que hagi fet seu un discurs gairebé com el de Vox. Per això, en l'altre extrem del Parlament de Catalunya, la CUP, per exemple, va arribar a dir de Ciutadans que s'havia aliat amb l'extrema dreta franquista, racista i masclista. I enmig de tot plegat, entre Ciutadans i la CUP, doncs la resta de partits polítics doncs fent els seus matisos.
La política ha entrat en un llenguatge dur que tardarà a normalitzar-se?
Jo crec que, malauradament, sí. I en el cas de Catalunya i l'estat espanyol, trigarà fins que no es produeixi això que he dit abans, no? És a dir, sentència del procés, eleccions generals del 10N i eleccions catalanes. I després jo no tinc esperances, perquè tots els oients de Ràdio Estel mai hem de perdre l'esperança. Tinc esperances de que tot es redreci. Però tampoc ajuda molt el panorama internacional, amb líders populistes com Johnson a Gran Bretanya o Trump a Estats Units. Òbviament, això no ajuda.
Per cert, ara que em parlava de la sentència, deixi'm aprofitar-lo que el tenim entre nosaltres. En pocs dies coneixerem aquesta sentència dels presos. Es preveuen propers dies com el dijous 10, el divendres 11, també el dilluns 14. De fet, ahir va haver aquesta reunió al Suprem per tal de trobar un consens a la redacció de tot plegat de la sentència. Deixi'm preguntar-li què s'espera i quan.
Jo crec que això serà aquest dijous 10 d'octubre i insisteixo abans que em faci una nova pregunta, no tinc una bola màgica, però crec que no ho faran abans del 12 d'octubre i havent-se reunit ahir i amb les possibilitats de filtracions ràpides, doncs entre ahir i el dijous, doncs és un temps més curt. Però a més, el dijous, 10 d'octubre, recordem, el 10 d'octubre va ser el que, al meu entendre, va ser l'única finestra d'oportunitat en les darreres dècades de la història de Catalunya d'haver fet realment l'intent d'un estat independent si hagués fructificat. I el 10 d'octubre, per què? Recordem-ho, fa 2 anys, no, la memòria no la podem perdre, perquè el 10 d'octubre va ser l'únic moment, de fet, en tota la història de Catalunya com a país, que hi havia més de 1.000 periodistes en el Parlament de Catalunya. Això no va passar ni l'1 d'octubre, ni el 3 d'octubre, sinó va passar el 10 d'octubre. Precisament va passar perquè l'1 d'octubre va haver la brutalitat policial que tothom va veure en les televisions i ràdios i diaris internacionals. El 3 d'octubre va ser aquell missatge, però més en clau interna a l'estat espanyol, del rei, però va ser el 10 d'octubre la clau. Més de 1.000 periodistes, i vostè com a periodista sap que no és fàcil, no és fàcil que 1.000 periodistes mirin una mateixa notícia.
Últimament es repeteix el mantra de que el procés està mort. El procés està mort políticament?
No, el procés. Si per procés s'entén l'independentisme, la resposta és rotundament no. És a dir, sociològicament ja hi ha més o menys la meitat de la població catalana que es mourà ara d'ara cap endavant en clau independentista. Això no vol dir que l'independentisme, o la independència, millor dit, això sigui una cosa d'arribar i moldre. Torno a dir, l'oportunitat, la finestra d'oportunitat, es podia haver guanyat, mai sabrem que hagués arribat a passar, però es va perdre aquell 10 d'octubre de l'any 2017. Hores d'ara ja no és factible, no hi ha la mirada internacional que hi havia en aquell moment. Un estat nou a Europa no pot existir si no hi ha un suport internacional, diguem-ne. I a hores d'ara, tot el que s'està produint a Catalunya en relació al procés es fa més aviat amb mirada doncs, en clau catalana i en clau espanyola. És a dir, que no hi ha tanta mirada internacional. Això no vol dir que quan hi hagi la sentència del procés aquell dia torni a tenir repercussió mediàtica internacional. Però ja no tan forta com aquell 10 d'octubre del 2017. Per tant, tothom s'ha de reequilibrar en aquesta situació, sobretot després de la sentència que hi haurà en el procés, probablement aquest mateix dijous.
Tot i que en parlarem més endavant amb un especialista de la política europea com Teresa Carreras, deixi'm preguntar-li per últim què li sembla que Josep Borrell es presenti com a cap de la diplomàcia exterior europea.
Doncs em preocupa perquè a nivell seu, diguem-ne, de bagatge sobre temes internacionals va, diguem-ne, fer pifiades com aquella sobre els indígenes del continent americà. I després també em preocupa molt perquè a vegades té posicions molt esbiaixades en temes molt importants de política internacional, com pugui ser el conflicte palestino-israelià o com pugui ser la situació dels països de l'antiga Iugoslàvia. I, òbviament, la seva posició personal molt frontista en el cas del procés català.
Politòleg Xavier Torrents, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre aquest programa. Fins la propera.
Bon dia.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Gairebé 2 minuts que passen de 8:45 del matí també per començar el dia. Bona música que selecciona des d'aquesta casa Maria Sierra Rodríguez. Nice Little Penguins, Flying.
At me, I'm riding high. I'm the airborne master of the sky, and everything beneath me seems to fade without a trace, without a shade. And I go.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Si estàs cansat de tensions polítiques, de notícies negatives, si vols riure, saber coses curioses, aquest és el teu programa, Fórmula Lesant, de dilluns a divendres, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel, amb l'Albert Lesant i l'Edu Mutante.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
Hay alguien por ahí, alguien que me pueda oír, queda un milagro que nos convierta en ti.
Pocos años desde hace mucho tiempo. Tengo muy pocos años desde hace mucho tiempo.
Ahí tienes lo que queda, ahí tienes la tierra pa volver a...
12 de gener del 2010. Faltaven 7 minuts per les 5 de la tarda quan de sobte la Terra es va moure de cop i de forma brusca. Un terratrèmol de 7 en l'escala sismològica de magnitud del moment i amb epicentre a 15 quilòmetres de Puerto Príncipe sacsejava la terra d'Haití, deixant efectes devastadors. 316.000 persones perdien la vida. Unes 350.000 quedaven ferides i més de 1.5 milió de persones es quedaven sense sostre. I com sempre, més enllà dels números, hi ha vides. I com que més enllà de números hi ha vides, avui en volem parlar amb algunes d'elles. Mercedes Torres, què tal? Molt bon dia.
Hola, què tal? Buenos días.
Alberto Frechete, què tal?
Bien, buenos días.
Deixa'm començar per parlar de Nuestros Pequeños Hermanos. Anem a situar-nos, eh? ¿Qué es Pequeños Hermanos?
Sí, Pequeños Hermanos es una organización que nació hace ya 65 años. Y entonces nuestra misión es la de acoger a niños huérfanos y abandonados o que tienen familia pero no tienen recursos. Y entonces los acogemos para darles un futuro digno. Los niños viven en... Estamos en 9 países. Los niños viven en hogares donde les damos... cubrimos todas las necesidades básicas, desde alimentación, escolarización, también les damos medicamentos, o sea, que no les falte de nada, pero también los educamos en valores, o sea, que crezcan con una educación plena en valores cristianos, para que luego cuando sean adultos puedan volver a su sociedad, a sus familias, y que puedan mejorar el entorno que donde viven.
Y ahora hablamos con Alberto de Tot Plegat, de todo lo que significó para él, evidentemente. Pero déjame preguntarte, Mercedes,
sí.
¿Qué significó para nuestros pequeños hermanos todo lo que sucedió en Haití?
Bueno, para nosotros fue un golpe muy duro porque llevamos luchando 35 años en este país y cuando pasó el terremoto vimos que todos nuestros esfuerzos se habían ido para atrás. Y era muy difícil, nosotros seguimos luchando para avanzar, para dar educación... Y entonces fue un revés para nosotros y nos vimos un poco colapsados para atender a toda la población que queríamos ayudar. pero bueno, nosotros seguimos luchando y nosotros, nuestra filosofía es cualquier problema que tenemos, estamos preparados porque llevamos muchos años trabajando en Haití, conocemos el terreno, sobre todo por el padre Frechete, y nosotros siempre avanzamos, ¿no?
Per cert, que de tot plegat n'heu fet un documental.
Sí, sí, sí. Ayer inauguramos el documental, estuvimos en Cosmocaixa, donde mostramos, lo que queremos es mostrar a las personas cómo trabajamos en Haití y cómo somos capaces, a través de los medios que tenemos, de cómo transformar vidas. Como es en este momento, como es un ejemplo que tenemos aquí, Alberto Frechete.
Va, doncs parlem amb Alberto Frechete de tot el que va significar tot allò. Alberto, ¿cómo lo viviste todo este terremoto, todo este desastre natural?
Me acuerdo en 2010, cuando el terremoto pasó. Yo estaba en la escuela y sentíamos como una sensación. Uh-huh. Y voilà, entonces todos los estudiantes tienen a salir de la escuela y para estar a un lugar que puede ser estar en seguridad. Entonces, una cosa venía en mi cabeza cuando yo sentía el terremoto. Yo sabía que tenemos un hospital en Puerto Príncipe, en que es Saint Damien, hospital de NPH. Entonces, la primera idea que viene en mi cabeza es para ver si este hospital se
caía.
Se caía. Mm-hmm. Entonces, si el hospital se caía en el terremoto en 2016, entonces se fue muy...
¿Te cuesta difícil recordarlo, Alberto?
¿Qué?
¿Te cuesta recordarlo? Ya
sí.
Está, ya has contestado. Sí. Ya has contestado. ¿Qué significó para vosotros ese terremoto? ¿Qué cambio en las vidas significó para Haití?
En el momento del terremoto, decimos siempre que es una oportunidad para cambiar este país, para construir un país mejor. Pero en realidad, después del terremoto, es el contrario. Porque tenemos muchos problemas ahora, problemas políticos, problemas económicos, problemas sociales. Entonces es más difícil después del terremoto.
Me decías ahora, Haití seguimos teniendo muchos problemas, ¿eh? ¿Hay sensación de que nos hemos olvidado todos un poco de Haití? ¿De que eso ya pasó en 2010?
No. No podemos olvidar, porque somos vivir este momento. Nosotros vivir este momento, pero con NPH es un poco es mejor con NPH, porque adentro de NPH tenemos una sensación que soy en seguridad, porque crecemos con una filosofía del fundador de NPH que se llama Padre Wasson. Uh-huh. La filosofía es compartir, sensación de compartir, amor, sensa de responsabilidad.
Le pedí a nuestro técnico hoy que nos pusiera justo esta canción. Es una canción del compositor italiano Ludovico Einaudi que se llama Divenire. Divenire en italiano es transformar. ¿La gente de Haití ha recuperado, no sé si su vida, pero sus sueños?
Haití en general, como la gente en general, es un poco difícil. Yo pienso que los políticos y robaron nuestro sueño en Haití. Porque nosotros, los jóvenes, tenemos muchos sueños. Por ejemplo, me siento como privilegiar para estar en el PH. Porque mi historia es que yo venga en el PH cuando tenía solamente 2 años. Entonces yo no conocía a mi familia. En el PH es solamente la familia que yo tengo. Y en el PH he hecho todo para mí. Ahora estoy en mi último año estudiando Relaciones Internacionales, porque NPH quiere creer en nosotros para ayudarnos a seguir nuestro sueño.
Mercedes, ¿qué ha hecho nuestros pequeños hermanos para Haití?
Para Haití lo que hemos hecho, llevamos 35 años, empezamos como todos los países que estamos con un hogar, pero nosotros nos hemos tenido que ir adaptando a las necesidades del país. Entonces, aquí lo que tenemos es un hospital, que es el único hospital que hay para niños, gratuito. También hemos creado un centro es mucha necesidad para niños con discapacidad, que en el país no había nada tampoco. Y entonces las familias, por falta de recursos y luego también por desconocimiento de saber cuidar cómo cuidan estos niños, no sabían cómo cuidarlos. Entonces hemos creado este centro para formar a las familias, para que también reciban una educación y sobre todo integrarlos estos niños en la sociedad. Y poco a poco nos hemos ido adaptando con el hospital, con el hogar para niños y luego también nuestros programas externos que tenemos para los niños que salen del hogar.
Decías, Mercedes, también educarlos en esa visión más cristiana del mundo, más espiritual.
Sí.
Alberto, ¿la espiritualidad hasta qué punto ayuda a superarlo todo?
Discúlpame. El NPH, yo siempre hablo de NPH. Crecemos en fe con espiritualidad. Somos una organización católica. Creemos en Dios. Crecemos con fe.
¿Es la fuerza para superarlo todo lo que pasó también?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Que hayáis hecho un documental también es decirte al mundo, estamos aquí, Haití existe.
Haití existe. ¿Qué?
Preguntaba, ¿no? Mercedes sí. También, ¿eh?
Sí.
Que haber hecho este documental significa decirle al mundo que Haití está aquí y que necesita ayuda del mundo también, ¿no?
Sí, sí.
Sí, queremos mostrar cómo es posible en un país que la verdad no tiene recursos, cómo con poco se puede hacer tantas cosas. Y entonces queremos demostrar al mundo que gracias a personas que han crecido con nosotros, que se han formado jóvenes, que quieren cambiar el mundo, como Alberto Frechete, que está con sus estudios universitarios, y todos ellos son capaces de transformar una sociedad donde es tan difícil, y que ellos lo que quieren es quieren estudiar en Haití, no quieren salir fuera, lo que quieren es volver a su país para demostrar que ellos pueden transformar el país.
Una pregunta que espero que sirva de mucho. ¿Cómo podemos ayudar nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros?
Sí, nosotros siempre lo decimos, que con una cantidad mínima, se puede ser desde 10 euros, como es para ser socio, se puede ayudar a diferentes programas. Por ejemplo, ahora, como Alberto Frechete, el programa de becas universitarias, cómo sacar a niños que quieren, son jóvenes, que han crecido en este hogar, que tienen ilusiones de seguir estudiando y que puedan realizarse con una carrera para luego transformar el mundo. Después también con el apadrinamiento, niños que crecen en nuestros hogares, que tenemos niños desde los 0 años hasta que ellos deciden irse, ningún niño se va a una edad. Y luego también pues a través de voluntariado, también tenemos programas de voluntariado internacional para ir a ayudar a estos niños. Y luego también cada uno lo que desee. Desde aquí también se pueden hacer muchas cosas. Pues mira, organizar un desayuno solidario, organizar pues hoy en día pues cumpleaños, que todos tenemos ya de todo, pues entonces hacer una donación, en vez de regalos hacer una donación a la fundación. Hay muchas formas.
Alberto, ¿qué estás estudiando?
Relaciones Internacionales.
¿Relaciones Internacionales?
Sí.
precisamente. ¿Siempre hay esperanza?
Sí.
Sí, ¿eh?
Pienso que después de terminar con mis estudios, como después tener mi licencia en Relaciones Internacionales, quiero hacer un máster en Derecho Humanitario para ayudar más a los demás que necesitamos ayudar en mi país y para trabajar en mano a mano con NPH.
Mercedes Torres, Alberto Frechete, un placer.
Muchas gracias.
Siempre un placer.
A esta casa.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora. El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Cort Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Cort Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60. Què és el primer que et ve al cap quan et dic ràdio?
Estel.
Tal qual?
Sí, sí, tal qual. Ràdio Estel. Cada tarda, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
I a aquesta hora, quan queden 8 minuts per arribar a les 9 del matí, que volem saber qui li hem de felicitar el dia, com sempre ens ho respon l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Avui veiem al santoral Sant Simeó el Just, profeta del segle I. L'Evangeli diu que era un ancià just que cada dia anava al temple de Jerusalem en l'esperança de veure el Messies. Així que entrarà el nen Jesús, Simeó va agafar-lo i va exclamar: "Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent se'n vagi en pau. Els meus ulls ja han vist el Salvador que preparàveu." A part d'aquest Sant Simeó el Just, profeta, també avui celebrem Sant Demetri, màrtir a Tessalònica, on és venerat, al càrrec de l'exèrcit romà, i també tenim Santa Tais, una penitent que va viure a Egipte en els primers segles del cristianisme.
T'informem del que ha passat. Passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
I també a aquesta hora que recorrem tot el país a través de les seves activitats més destacades. Berta Sacanyell, molt bon dia de nou.
Bon dia, Joan.
Així mateix a Sabadell, a les 6 de la tarda, a l'hora del conte amb Teatre d'Ombres.
Avui el conte es titula El millor regal del món, a partir de 4 anys, per Marta Esmerats, a la Biblioteca del Sud de Sabadell, al passeig Almogàvers, número 49.
I anem cap a Tàrrega, perquè hi ha òpera a la gran pantalla, La Traviata de Verdi.
Avui, dimarts, a 8:15 del vespre, al Cinema Es Majestic de Tàrrega es projectarà La Traviata del Teatre Real de Madrid. El preu és de 7,50 €.
A Tortosa, d'etapes del 3 al 13 d'octubre.
19 establiments participen a la 6a jornada gastronòmica tortosina. Tapes amb molt bon gust i fetes amb productes de proximitat. Gaudiràs d'una tapa i canya a 3 €. A més, també podràs gaudir d'altres activitats culturals que es fan arreu de la ciutat.
I pel que fa a l'agenda d'actes religiosos?
Avui dimarts 8 d'octubre a les 7 de la tarda, presentació del llibre Panicar per Panicar, amb Xavier Serra, al Centre Cultural La Marineta del Mollet del Vallès. També avui a les 8 de la tarda, xerrada d'Andreu Trilla sobre una mirada al nostre avui des del llibre del Gènesi primer a la parròquia de Santa Maria d'Igualada. I ja per acabar, avui també a les 10 de la nit, Monsenyor Antoni Badell presideix la benedicció amb el Santíssim, el grup d'oració de la parròquia de la Preciosíssima Sang de Barcelona, al carrer Viladomat, número 78.
Món de la xarxa, món de Twitter, que sí que ho hagués tornat a Serraga. Molt bon dia de nou.
Hola, molt bon dia, Joan. Doncs sí, aquest tuit del diputat per Toledo de Ciutadans, Juan Carlos Girauta, en un missatge al seu compte de Twitter, Girauta ha carregat contra els socialistes catalans després de la seva abstenció ahir en la votació de la moció de censura contra el president català, Quim Torra. Ha tuitejat això mateix. El PSC ha decepcionat molta gent avui. A mi ja no podia, el vaig abandonar fa 33 anys, sabent el que era, un partit de llepaculs protegits barrejats amb lladres pijos, traïdors, acomplexats, immorals i nacionalistes dedicats a Pujol, al cap de l'àrea metropolitana, ha escrit el polític de la formació unionista. La portaveu del PSC al Parlament català, Eva Granados, ha retret Girauta al seu to pocs minuts després de conèixer aquest tuit. Eva Granados ha dit que és lamentable que líders polítics utilitzin aquestes desqualificacions cap a altres dirigents polítics. Ho ha lamentat, aquestes paraules, Eva Granados, la socialista, en una entrevista a La Noche en 24 hores de Ràdio Televisió Espanyola. Joan, vols que repassem altres tuits del dia?
Vinga.
Vinga, com per exemple la de Cristina Fallarás, que tuitejava ahir. M'expliquen que els de Vox van posar, referint-se a diumenge, la meva imatge a Vistalegre, en un pantallón, i que les esbroncades van ser esfereïdores. Si no fos perquè són violents i fan por, estaria feliç. No obstant això, que brutal això d'escalfar les bèsties amb imatges de periodistes, no?
Doncs escolta'm una cosa. Igual que es condemna i que es dona suport a polítics, a periodistes que van a manifestacions independentistes i que són increpats, i s'ha de dir, i a polítics que són periodistes, que són increpats, de vegades un no sap discernir ja entre polític i periodista, però quan són increpats a manifestacions independentistes s'ha de dir, s'ha de condemnar i s'ha de donar tot el suport a periodistes. Quan passa en actes de Vox, de partits d'ultradreta, i s'assenyalen a periodistes, també s'ha de dir, així que des d'aquest programa tot el suport a una periodista de la gran talla de Cristina Fallarás.
Avui també, Joan, si et sembla, comentem un altre tuit, el tuit que ha fet Llibreria La Memòria, que són llibreters a Gràcia, llibreters a la Vila dels Llibres, que malauradament ha fet aquest tuit. Sí, tanquem el 31 d'octubre. Han estat 6 anys extraordinaris. Hem gaudit molt de la nostra feina i hem fet molts bons amics, però les circumstàncies de l'entorn són difícils de superar. Voldríem haver continuat, però no ha estat possible.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
I a aquesta hora, que si entrem a www.radiostel.cat, que tenim promocions com les següents, per exemple.
Doncs, per exemple, la de Capravo, Joan, que ja tenim nom del guanyador d'aquesta setmana. O guanyadora, anem a veure. Com cada setmana...
El bombo.
Vinga, la Berta ens ajuda, està aquí ja movent-se.
Bombo.
Com cada setmana, a Ràdio Estel et regala cistelles de Capravo, una selecció perfecta de productes Selecta Belisani. Et fem una pregunta que has de saber respondre a Ràdio Estel.cat. La pregunta d'aquesta setmana era: quina fira ha celebrat Capravo el Masnou? I la resposta correcta era la 5ª fira Capravo de productes de proximitat del Maresme. Felicitem, doncs, avui a Yolanda Sugranyes de Reus, que l'ha encertat. Tenim una nova pregunta, per això. En quina ciutat catalana ha obert Capravo un supermercat gestionat per persones amb discapacitat?
Déu-n'hi-do. Doncs aquesta cistella que se'n va cap a Reus, molt contents els de Tarragona, també. Nosaltres que seguim amb més promocions...
Promocions que podeu trobar, exacte, a radioestel.cat, tenim la Xubertiada, també tenim aquesta magnífica promoció des de la nova Jazzcava. Ja sabeu que Radio Estel et porta a gaudir del millor jazz, aquest jazz que també pots escoltar cada dissabte a la Fórmula Jazz.
I tant. Doncs va, totes aquestes promocions que trobareu a www.radioestel.cat, a la secció de promocions, t'ho posem així de fàcil. Res, aquest minut ja arribem a les 9 del matí. Mercè Raga, que ens porta les notícies més destacades de la jornada a partir de les 9, i després que seguim en aquest programa parlant de més actualitat. Chico Buarque, o què serà?
os avisos não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno vai abençoar, o que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo.